Pàgina 52 de la novel·la. Un episodi que vostès recordaran, potser situat en un altre lloc, però ens va molt bé, prop de la platja Sant Sebastià. Va pensar que el nouvingut se n'adonaria i ella no sabria explicar per què despertava la seva atenció d'aquella manera. Però va ser només durant uns segons. De seguida es va adreçar un dels homes que ocupaven la taula més llunyana, prop de la finestra. La noia el coneixia bé, havia contractat el seu pare alguna vegada per a feines eventuals. «Perdonin que els molesti», va dir en Rossend Bertés, un sitgetà de bona família, segons havia escoltat la Conxita. «Però vostè és en Santiago Rossinyol, el pintor». L'afirmació va quedar surant en l'aire mentre la noia, oblidat ja el seu refresc a causa dels esdeveniments, dirigia la mirada cap al nouvingut. Aquest es va tocar l'ala del capell blanc i va interrogar amb el seu gest a qui l'interpel·lava. «No voldria fer-me pesat? Vostè em coneix, Eliseu?», va insistir en Bertè, girant-se cap al qui considerava el membre més capsigrany dels Mayfren, sense rebre resposta. «De cap manera, anem a Vilanova i tan sols estem de pas. Què demana, si es pot saber?». La noia va sentir que la pell se li erissava mentre saboria aquella frase tan llarga. En Rossinyol es va quedar a l'espera, potser ansiós perquè l'Eliseu Mayfren s'impliqués en la conversa d'una vegada. «Sap per què l'he reconegut?», va continuar el sitgetà. «Doncs la veritat, el vaig veure a l'esquella de la Torratxa. Oi que era vostè aquell personatge amb cos d'ocell?». «Sí que és ell, sí», va dir l'Eliseu sense amagar que s'estava divertint d'allò més. «El pintor Santiago Rossinyol en persona, l'amistat del qual m'honora». És un dels episodis que la minyona del Cau Ferrat recorda de fa anys enrere. La minyona és Conxita Canut. És una minyona que és quelcom més que una minyona. És un dels personatges de l'homenatge, novel·la de Xulio Ricardo Trigo, guanyadora del Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica 2017. Xulio Ricardo Trigo, bon dia.
Bon dia.
I la inspiració per aquesta novel·la va venir de...
Bé, en principi, tu saps que jo he escrit unes quantes novel·les i feia temps que...
I moltes amb escenari, eh?
Sí.
Moltes amb escenari, diguem-ne...
Sí, això, si vols, després parlem, però la meva condició de fotògraf també m'ajuda en aquest sentit, no? Aleshores, clar, jo fa temps que penso que la meva vessant com a novel·lista històric, ja sabem que sempre ha de ser una novel·la i que històric és en tot cas un adjectiu, aquesta vessant em portava cap a buscar aquests episodis més concrets que ens puguin portar o que ens puguin parlar de la totalitat, no? En aquest sentit, per exemple, una de les novel·les anteriors meves, Les veus del Liceu, que passava durant l'incendi del Liceu, i ara vas trobar aquesta escletxa que diguem nosaltres, no?, dins de la història, una escletxa que potser no està tan explicada com era allò que t'has referit abans en el teu comentari, que és quan aquell moment tan clau en què la Lluïsa Denís ha de lliurar les claus, perquè el Rossinyol ha deixat això en testament, no?, ha de lliurar les claus a l'Ajuntament per a que la casa, diguem familiar o com volen dir-li, passi a ser un museu. I aquest moment em va semblar que podia representar tot un món, com era el món modernista, que estava a les acaballes, evidentment, i que, bueno, podia ser una bona ocasió per a parlar d'allò que m'agrada tant, que és el modernisme.
Aquí arriba un moment que Lluïsa Denís dona aquella sensació que li cau la casa a sobre, eh?
Sí, perquè realment, bueno, jo, quan m'he posat en el seu lloc, diguem-ne, no? Perquè quan escrius novel·les i tractes amb personatges, diguem-ne, històrics, personatges que han existit, sempre t'has de posar una mica, intentar posar-te en el seu lloc, intentar sentir com senten ells, no? Perquè n'hi ha una cosa molt clara en la novel·la històrica i també en la història, i aquesta cosa claríssima penso que és que poden canviar els escenaris, poden canviar les circumstàncies socials, o no tant, segons el que estem vivint. Però bé, poden canviar moltes coses, però els sentiments, el que és l'interior de la gent, no és tan diferent ara que el 1932.
Gens ni mica, no?
I això em sembla molt interessant.
Quines llicències es pot prendre un novel·lista amb una novel·la històrica respecte als esdeveniments, i no sabem, vaja, des de la nostra perspectiva, si un jurat d'un premi de novel·la històrica accepta determinades llicències de pròpies de la ficció a l'hora d'explicar períodes, personatges, etc.
Clar, a veure, els novel·listes històrics, això és un gran debat, està molt bé que ho preguntis, els novel·listes històrics sempre tenim la qüestió aquesta de si la nostra novel·la és prou històrica o no, no? Jo penso una cosa, molt sincerament, i no és una cosa tampoc que pense jo, ho pensen els grans novel·listes històrics que llegin habitualment, i és que una novel·la històrica, el rerefons de la novel·la, tot aquell rerefons que envolta els protagonistes, ha de ser històric. Anar més enllà suposa entrar en el territori de la història, és a dir, dels historiadors, i entrar en el territori dels cronistes. Penso que n'hi ha meravellosos llibres, però meravellosos, sobre el Cau Ferrat, sobre el modernisme, etc., com perquè un novel·lista entri en això. La nostra funció és fer una novel·la, fer ficció i ser el més fidels possibles a la història. Però, compte, tenim un problema, i és que si és una novel·la, ha d'entretenir al lector com a novel·la. No pot ser un llibre d'història. I de vegades el que fem és buscar personatges que ens puguin ajudar en aquesta qüestió. Jo sempre, i la frase no és meva, és de la Colla Valls, que també és novel·lista històrica, sempre em recordo quan ella diu allò de que en un moment determinat, quan veu els quadres de Giotto, són els primers quadres de la història de la pintura que en lloc de només posar en escena la Verge, el Crist, sí, etc., també posen algun personatge que va per allà darrere, per un caminet, no? I sempre ens agrada dir als novel·listes històrics que aquell personatge, per nosaltres,
és el que ens
interessa, perquè és el que podria reflectir un estat de la qüestió que sovint els personatges principals no poden.
A un fotògraf que escriu li podríem preguntar allò de si la imatge val més que mil paraules o com a través de les paraules s'intenta recrear un escenari, una imatge o unes personalitats. I fins a quin punt hom se sent especialment satisfet de dir, mira, he aconseguit o aconseguiré o intentaré aconseguir que el lector es creï veritablement una imatge que en el cas nostre té una complexitat afegida, perquè el Cau Ferrat l'ha vist tothom.
Clar,
i per tant aquest entorn l'ha vist tothom i la novel·la recrea un entorn que és àmpliament conegut per molts sitgetans, no?
Clar, mira, en el meu cas la fotografia m'ajuda molt com a escriptor i l'escriptura m'ajuda molt com a fotògraf, no? Crec que les arts estan relacionades, que quan algú té la sort de poder conrear dues o més, moltes no pots fer-ho perquè realment és molt difícil, no? Però quan pots conrear un parell d'arts i relacionar-les entre si és molt interessant. Jo com a escriptor el que fa sempre que tu saps que jo agafo sovint escenaris reals, en el sentit de que, bueno, que és possible accedir-hi, vaig a la meva càmera i faràs 3.000 fotografies. I això m'ajuda com a escriptor, fins i tot en el sentit de que només mirar l'escena o mirar l'espai a través del visor, per mi ja és molt important, però d'alguna manera estàs enquadrant aquella escena i estàs retenint-la, no? Ja no com a realitat, sinó com a escena.
Ho dic per si a vegades on cau la tentació de dir, a veure si faré una descripció excessiva d'un sí, entorn que és molt conegut, que d'alguna manera, com ens deia en Xulia, molts s'identifiquen amb aquests entorns de la novel·la i, per tant, segurament no cal tampoc una descripció excessiva de l'entorn on estan passant les coses.
Clar,
no?
Tu saps que, per exemple, en els segles XVIII-XIX les novel·les eren molt llargues, però sobretot descrivien molt els espais, no? Ara no tenim aquesta necessitat, però jo penso que sí que s'ha de ser curós en el sentit d'intentar descobrir com era aquell espai en aquell moment, si no era igual veure quins eren els aspectes que no eren exactament iguals, i sempre, evidentment, amb el problema de que en alguna cosa fallaràs, en alguna cosa t'enganyaràs, perquè és pràcticament impossible, no? Però sí que he recorregut molt els arxius, he recorregut molt fins i tot blogs de Sitges que m'han ajudat molt, que tenien blogs fantàstics, he recorregut molt tot aquell material que em permetés saber més o menys com era aquella societat. I això ja entraria en un altre tema, que és el que comentaven així fora de micròfon, que és el tema de per què una novel·la tan intimista, no?
Li dèiem a l'autor que ens semblava, vaja, si no fos perquè aquí no hi ha assassinats, que estaríem gairebé, diguem, davant d'una d'aquelles novel·les tan clàssiques d'Agatha Christie, de personatges en un escenari condemnats d'alguna manera a conviure en aquest escenari durant tota la novel·la, en un escenari on van passant coses que ens apunten a èpoques passades, que ens apunten a l'exterior, que ens apunten a emocions particulars i individuals que també venen del passat i es volen projectar cap al futur, i tot això passa en aquest escenari tancat que és l'interior del cau. Volíeu això, de bon començament, suposo?
Sí, sí, perquè sempre m'han agradat molt aquelles novel·les, aquelles pel·lícules. Ara mateix també recordàvem una pel·lícula que es diu Meses separades, amb el David Niven, és del director que es diu Delbert Mann, que era el germà d'Anthony Mann. Doncs sempre m'ha agradat molt aquest tipus d'històries en les quals, a partir d'una particularitat o a partir d'un moment concret, és possible treure a col·lació tot un moviment o tot un moment històric, no? I em semblava que aquest moment del lliurament de claus, de les setmanes anteriors a aquest lliurament de claus, podien ser importants i que no s'havien tractat prou, no? I jo crec que anàvem una mica per ahir. Jo crec que també, que a veure, Sitges va ser un moment, un espai molt important per al modernisme i que no sé, potser no ha estat tot el ben tractat que mereixia, no? I en aquest sentit, bueno, triar Sitges va ser una decisió, per mi, jo penso ara, que ja he fet la novel·la, molt afortunada, no?
D'entre més d'un candidat o candidata de localització, sí?
Sí, clar, perquè si analitzem una mica l'estructura de la novel·la, només dues frases, tindríem que explicar que la novel·la, el 60-70% de la novel·la passa a Sitges i pràcticament passa al Cau Ferrat o als voltants, però també n'hi ha un 30-40% de la novel·la que passa, són diversos escenaris, París, tal, no? dels viatges de Rossinyol, i que poden marcar una mica, perquè clar, quan ells es posen a parlar sobre el modernisme, aquest crític que tu has dit,
sí, Carles Soler,
un assaig sobre el modernisme, doncs, en aquell moment, clar, el que faig és narrar certs episodis, com aquest episodi d'en Canudes, sí, que acaba aquí a Sitges, per donar una altra dimensió a la novel·la, no? Una dimensió més abastadora. No perquè no cregués en la força de la paraula a l'hora de parlar realment només des del Cau Ferrat, però sí que em semblava que era important obrir una mica tot això per a dimensionar la novel·la, no?
Aquest crític al final queda... Vaja, no sabem si és també una opinió personal entorn dels crítics, però veritablement és un home amb poc per poder demostrar i amb molt per poder amagar.
Sí, bueno, és un personatge d'aquestos que de vegades necessita, però tu deies abans dels personatges de ficció o els personatges reals, sí, no? De vegades necessita ser una novel·la, aquell personatge de ficció, és una mica aquell personatge que va pel caminet, que no saben qui és, per tant és de ficció per nosaltres. Necessites això per articular, no? Tots aquells personatges que són històrics. Jo sempre dic que
l'excusa de la història, vaja.
Sí. I al voltant del qual s'articula tots els personatges de manera que puguin parlar d'una manera més lliure, no? Perquè diguem-ne que la part de ficció que necessita una novel·la ja està coberta, no? Perquè si no, clar, no sempre la història és interessant per a fer una novel·la. A vegades necessitem manegar-la una mica, no? Manipular-la,
no?
Una mica. I en aquest sentit, clar, el Carles Soler per mi era molt important, no? Perquè és aquest crític que no ha arribat a zero, perquè, bueno, sí, li publiquen quatre articles de volta en quan, però no arriba a ser un personatge.
I que diguem-ne que es construeix ell mateix una personalitat més ambiciosa del que és en realitat.
Clar, perquè, bueno, i això també, mira, si em permets, això connectaria amb una cosa que també sembla important, i és que penso que en un moment determinat el modernisme va fer una cosa que pràcticament no s'havia fet abans. S'havia fet més de manera individual, però no com a col·lectiu, que és posar Catalunya al món. Els modernistes van voler que aquest moviment seu tingués un abast internacional. I això em penso que és la primera vegada que es fa d'una manera tan
oberta, tan
punyent, no? Tan interessant, no?
Bé, aquesta història comença el novembre del 32. No pateixin que no us explicarem pas com acaba. La història comença a partir, doncs, de la intenció d'aquest crític, d'aquest Carles Soler, crític d'art a l'avantguàrdia, amb poc per, com dèiem, per explicar, per demostrar de tot el que he fet, però amb una intenció fonamental, que és insistir d'una forma repetida, tenaç, a la vídua de Santiago Rossinyol, a Lluïsa Denís, que vol una trobada al Cau Ferrat amb ex-companys, amics de Rossinyol, per poder d'alguna forma demostrar que hi va haver un abans i un després a l'art català del modernisme i del que va significar el moviment. Darrere de tot això hi ha una intenció, diguem-ne, no tan edificant, més malèvola, que, diguem-ne, amaga desacreditar els membres d'aquest col·lectiu. Lluïsa Denís, que és vista tantes vegades que n'havíem sentit a dir coses i escrit coses en algun moment de la novel·la, és vista com la dona que espera, i veritablement l'heu dibuixada com la companya de fatigues d'un home que s'ha casat amb el món de l'art i no pas amb una dona i amb una nena que es diu Maria, no?
Sí, però de vegades, perdó, de vegades un personatge necessita una frase per a que el lector no pugui accedir a ell d'una manera global, diguem-ne, no? I després d'analitzar molt i de llegir molt sobre la Lluïsa Denís, em va semblar que aquesta era la frase correcta, no? No sé si és meva o si en algun moment la vaig llegir en algun lloc,
que sigui,
però no té gaire importància això. El que té importància és que sí que és veritat que aquesta dona va esperar sempre i fins i tot en un moment determinat, al final ja, quan el senyor l'havia mort, va haver d'esperar aquest termini, no? Aquest termini que la posava contra les cordes de dir, bueno, la meva casa ja no serà la meva casa, serà un museu o el que vulgui l'Ajuntament, no? I en aquest sentit...
Té un punt de sí. La dona que esperava que l'estimessin de debò, no?
Sí, això també, no? Perquè, clar, és molt cert això que dius de que Rossinyol es va casar amb l'art, no? Com molts artistes es casen molt en la seva...
O llibre evoca la visita a París, a Boulogne-Billancourt, de l'esposa de Rossinyol amb la seva filla Maria, que van estar a París perquè Rossinyol s'estava tractant de l'addicció, i ja... veritablement un episodi de la visita a aquest sanatori mental i com veritablement Lluïsa Denís acaba corpresa de veure que pot treure ben poca cosa d'aquesta relació.
Episodi,
no?
Aquest episodi que dius, a Boulogne Betancourt, si no m'enganyo, doncs em va costar molt, perquè em va costar molt trobar aquesta documentació sobre aquest sanatori. Però estic
que va
content.
Existir
sí, tant que sí.
I que es va cremar amb un bombardeig aliat a la Segona Guerra Mundial, sí, sí, i no va quedar res, però veritablement
hi ha fotografies
i vam anar a buscar les fotos després de llegir el llibre, i veritablement el llibre respon a aquella imatge de sanatori de finals del XIX i de principi del XX, no?
És meravellós quan estàs escrivint una novel·la històrica o bueno, qualsevol novel·la, no? I trobes allò que estàs buscant, no? Trobes aquella imatge que te fa imaginar, no? Aquell personatge que dius, ostres, això connecta amb tot, no? És meravellós.
Lluïsa Denís, per tant, una dona que viu o intenta viure a partir d'aquest record tan potent de la figura de Rossinyol. Apareixen no massa personatges en aquesta novel·la, gairebé diríem els justos per no perdre'ns.
Sí, sí, això també ho vas pensar
molt. I suposo que això també...
Sí. Sí, perquè, bueno, en un moment determinat vas pensar de portar allà molta gent, però clar, des d'un punt de vista operatiu per a la novel·la i per al lector, era bastant complicat, no? I al final, pues, bueno, està el Miquel Utrillo, que sabem que va fer un paper capdalt dins de tota aquesta història, l'Enric Clarasó, que sempre és un personatge que m'ha cridat molt l'atenció, però no solament pel seu art, sinó per la seva manera de comportar-se i de ser.
Que és el contrapès, en aquest cas, el crític, eh? Sí, l'home que des del primer moment ja se'l mira amb molt recel. Això no va amb mi, eh?
I després també n'hi ha, evidentment, les dues vídues, que eren vídues recents, com és la Júlia Peraire i la Lluïsa Denís. No?
D'acord.
Una Lluïsa Denís que també en aquell moment està intentant recuperar la seva vida, no? Està intentant tornar a escriure i està intentant... ella va dedicar molt temps de la seva vida a Rossinyol, a esperar-lo i a intentar també, perquè ella va intentar pintar, va intentar escriure, va intentar tantes coses per acostar-se a aquella persona que en el fons potser l'estimava, no dic que no, però sí que no estava ben bé gaire per ella, no? Que és, jo penso que és un personatge realment entranyable, la Lluïsa Denís.
I no deu haver novel·la, o almenys novel·la d'aquest tipus, sense una minyona que tingui un paper.
No era fàcil trobar
no era
un personatge
fàcil. I aquí hi ha una dona...
que pogués estar amb ells, no? En aquell entorn d'una reunió tancada. No?
I és una dona madura, que fa de minyona, però que ha tingut un passat molt, molt, molt potent, en el sentit de vida personal i també de vida social, i que d'alguna manera també serveix per mesurar el termòmetre de les emocions del seu voltant, no? La senyora Conxita Canut, que és la que va veient tot allò que passa i l'analitza a partir de la seva pròpia experiència, i que també, vaja, el llibre la retrata com una dona enlluernada per Ramon Casas quan va arribar a Sitges, i un altre amor no correspost, d'alguna manera.
Sí, sí, sí. A veure... La Conxita Canut, que és aquest personatge també una mica comodí, a mi em serveix molt, sobretot, i el vas pensar originàriament, encara que després ha tingut altres papers, va intentar apoderar-se una mica de la novel·la, aquesta dona, la vas mantenir a ratlla, però déu-n'hi-do.
Doncs, és que li passen moltes coses a aquesta dona.
moltes. I jo la vas pensar en un principi per a poder accedir a aquests moments de les festes modernistes. És a dir, a través del seu testimoni, a la novel·la també vivim certs moments de les festes modernistes que m'interessava reflectir dins de la novel·la.
I suposo també de l'entorn social.
Sí, sí, sí.
En el qual es mou la història, també.
Sí, exactament. I, bueno, i de tot el que bueno, bollia en aquest moment a Sitges, no? En aquests moments de les festes, fins i tot posteriors, i també aquests espais, no? Que no solament per mi eren des del 1932, sinó eren els espais anteriors. I aquest moment tan bonic, tan bonic, tan bonic, que jo l'he narrat així perquè realment em penso que és així, perquè he llegit diversos testimonis de que va ser així, quan l'Eliseu Maifrent, que tu parlaves abans,
sí,
i el pintor, i el Santiago Rusiñol baixen una carreta des de les costes del Garraf,
Graf,
no? I baixen cap al poble, i aleshores la Conxita Canut està allí i diu, aquí passa una cosa que jo vull que esbrinar. No? Això em sembla molt, molt fantàstic.
I és aquesta dona que trenca converses quan les coses s'estan posant en algun moment complicades, i és aquell personatge que sempre ajuda a trencar moments de tensió o afegir-la
en algunes
ocasions.
Sí, sí.
No?
Sí, sí. I també que em serveix en algun moment per a reflectir imatges de Sitges que me tenen absolutament enamorat.
Per exemple?
Per exemple, com es reflecteix el sol a última hora en la platja de Sant Sebastià fent-la absolutament daurada. Això tinc algunes fotos al meu Facebook, i em sembla absolutament meravellós. En algun moment de la novel·la fas aquesta descripció de la platja de Sant Sebastià.
I inclús amb les vidrieres emplomades del Cau Ferrat, i com la llum travessa les vidrieres i crea aquesta atmosfera interior tan interessant.
Jo penso que intenta ser una novel·la també d'atmosfera, no? De que el lector o la lectora s'endinsi i digui, aquesta atmosfera m'agrada, m'hi quedaré, a veure què diu aquests personatges, no? Però m'agrada aquest entorn que ha creat l'escriptor.
Partíem d'aquesta invitació que feia el crític a Lluís de Denís, i això s'ha de desenvolupar al llarg de 3 dies, per tant la novel·la té un punt de partida i un punt de final. Tot això passa al llarg de 3 dies, bàsicament, i en aquests 3 dies hi ha allò, converses, anades, vingudes, trobades, a 2, a 3, a tots en general, a la taula, i un paper molt, vaja, que diríem que molt important, de Júlia Paraire, que acaba sent, d'alguna manera, la dona que posa lloc al crític i als fantasmes personals del crític, no?
Sí, d'això és difícil parlar, però tu saps que és una part molt important.
Sí, és una part molt important de la novel·la, però, diguem-ne, gairebé dibuixeu una Júlia Paraire com una dona de caràcter.
És que, a veure, penso que ho havia de ser. Quan llegeixes aquests testimonis que deien com anava venent loteria per la Rambla de Barcelona i la seva actitud, penses, aquesta dona ja quan era jove tenia un caràcter realment important i potent, no? I, clar...
I per aguantar la pressió social, no?
La pressió social, que va ser, bueno, brutal, però fins i tot els propis companys pintors de Ramon Casas, no? I clar, a mi aquesta dona em semblava meravellosa. Els personatges forts, de vegades, has d'anar en compte amb ells perquè dius, bueno, compte perquè això te pot destruir la novel·la. Però si saps mantenir-los una mica en el seu lloc, penso que són personatges que donen molt de si.
Com s'equilibra això?
Ai.
Quan tens tant, diguem-ne, quan tens personatges tan potents i a la vegada tens personatges molt referenciats en els llibres d'història o gairebé diríem-ho, amb la memòria oral, com s'administra?
Això és l'equilibri, no?, que diguem.
És que, esclar, Rusiñol també és personatge, però surt, diguem-ne, els envolta tots, està en aquest, diguem-ne, l'atmosfera, però més enllà d'això, com...
Jo saps què et diria? Jo, quan vas començar a escriure, potser sí que pensava més en aquestes coses, però ja no penso tant, perquè jo tinc una manera d'escriure que penso que a mi em va molt bé, que és, faig un esborrany, el més gran possible, ho aboco tot. I aquest esborrany pot durar 2 mesos, 3 mesos, la redacció com a molt. I això em permet viure molt de prop la història amb els protagonistes. Una altra manera d'escriure, que n'hi ha escriptors que ho fan, i ho fan molt bé.
En aquest esborrany, Julio, hi ha, diguem-ne, tot allò que hom pot abocar en una novel·la i després hem de suposar que un sedàs va traient...
Sí, sí, després me passo mesos o fins i tot anys polint aquesta novel·la.
És a dir, acabem amb 5 personatges, però potser n'eren 10 en l'esborrany, sí, 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 o potser sí, n'eren 12, sí, sí, o potser no. Els que fossin.
N'hi havia més.
N'hi havia més.
Sí,
havia
sí, és una manera de treballar que m'agrada molt perquè em permet això, viure la novel·la en un espai de temps més limitat. I per això te deia que no sé si penso gaire en l'equilibri de la novel·la, perquè intento estar a dins, no? I mantenir l'equilibri, no? És una manera de fer. També hi ha altra manera, jo conec escriptors molt bons que van frase a frase i fins que no acaba aquesta frase no comença la següent, fins que la frase no és perfecta. Això crea grans llibres de llenguatge, però no sé si crea grans novel·les, perquè una gran novel·la necessita, això que parlàvem abans, una gran atmosfera, un ambient en el qual el lector pugui entrar i dir, hòstia, aquí el lector realment se va ficar a dins i va intentar viure allò, no?
Això d'una forma autodidacta?
Autodidacta, depèn de què consideres autodidacta, no? Jo vaig estudiar filologia en un moment determinat i a partir d'aleshores penso que el novel·lista, n'hi ha moltes coses en les quals és autodidacta perquè necessitem saber una mica de tot. I potser
dir que no ho sentim més formal, eh?
Sí, és a dir,
si en algun moment allò on va un curs que li diguin allò, mira,
bueno, tot
com,
és possible.
Com escriure, com fer tal, o no ha estat aquest el cas, sinó que...
Bueno, en el meu cas no he anat a cap curs d'escriptura, però he llegit grans escriptors que t'explicaven com escriure, que d'alguna manera això és una mica el mateix. No, a veure, n'hi ha llibres meravellosos, recordo un d'Adolfo Bioy Casares, que explica com escriure, que és fantàstic. I en aquest sentit...
Ho dic per si la vocació es va anar despertant en la mesura que es van escrivint.
No, jo crec que no. Jo crec que, a veure... Mira, hi ha una cosa molt important quan escrius, i és que has de ser fidel a tu mateix, no? I què significa ser fidel a tu mateix? Que si estàs escrivint sobre una època com el 1932, si és escriptor i no és historiador, sobre el 1931 sabràs molt menys que sobre el 1932. I al final acabes sabent molt de coses molt concretes i no pas de moments de la història, de tota la història, no? Això també es passa als historiadors, evidentment, que agafen una especialització. Però, clar, una novel·la com aquesta el que has és d'especialitzar-te als Sitges de l'any 32. I després, evidentment, a aquests moments que vulguis reflectir, no? Com per exemple aquest moment del sanatori que el tinc molt a dins.
I la novel·la també fa valer, no, i hem de suposar que també amb tota la intenció, no només perquè ja seria allò retòric fer-ho, el paper fonamental dels artistes modernistes, sinó una certa definició de la personalitat d'uns artistes que entre ells no només es varen estimar molt, sinó que es varen ajudar molt, no?
Clar, i em sembla que és el paper del novel·lista, és a dir, el paper del crític, el paper de l'historiador, seria definir tot aquest art, etcètera, etcètera, però el paper del novel·lista hauria de ser, diguem-ne, burxar dins dels sentiments o de les persones concretes i buscar quines són aquelles característiques que podrien interessar al lector.
Un d'aquests flashbacks dels llibres ens porta, en aquest cas, als dies finals de Canudes, a París, i el que Rossinyol, Casas, Pere Romeu també apareix per allà, Utrillo, volen pel seu amic de l'ànima.
Sí, aquest
i aquest també és un episodi, diguem-ne, molt emocionalment potent, no?
Sí, jo el porto fa molt de temps al cap, aquest episodi, i realment el que volia era aquella excusa per a reflectir com vivien aquests pintors a París, no? Aquell moment tan, tan fantàstic, i saps que l'esposo fins i tot a dins de casa seva. No? Intento trobar la manera de reflectir aquell moment, no?
Una manera que explica Utrillo, en aquest cas, diguem-ne també per tombar les tesis del crític en un d'aquests sopars i dinars, en una d'aquestes trobades que passen majoritàriament, tot passa a la sala del brollador.
Sí, és veritat.
Majoritàriament tot mira al mar en aquesta novel·la, en molts moments, tot i que s'apaga la llum amb espelmes, sense espelmes, passa. Hi ha molts moments que miren al mar, en aquesta novel·la.
Ve la tempesta o ve tal, no?
I ja, vaja, així de... I ho diem pels oients que diuen, sí, surt el Prado. Surt el Prado, i al Prado passen coses molt importants al Cafè del Prado.
Sí, era una possibilitat absolutament necessària, no? Que sortís el Prado, perquè penso que va ser un espai molt important on el propi Rossinyol va estrenar coses, va estrenar obres de teatre, on una mica discorria la vida social de la ciutat. I tenir la sort, jo penso que teniu la sort immensa de tenir aquest teatre encara en funcionament, encara és una meravella, no? Uh-huh. I també això ha canviat una mica, el que és el bar que havia sota
el teatre, el cafè,
no? Però jo el vaig conèixer abans, per sort, i ja fa molts anys que hi havia
que havíeu vingut a...
sí. I tinc aquesta sort. I evidentment em semblava que era també un lloc per a l'intimitat, que era en la novel·la és, hi ha dos llocs per a l'intimitat, no?
El cafè del Prado,
no?
Perquè dins el teatre passa, doncs bé, el que passa en les grans novel·les de convencions socials, o que d'alguna manera també retraten les convencions socials, la nit de l'estrena de la fada.
Exacte.
I de com literalment a la Conxita Canut, estem parlant en el passat, que sortia amb un industrial sabater que la tenia gairebé el cuc de l'orella matracat de tanta voler sortir amb ella, li diuen literalment que és la puta de l'industrial i espera alguna cosa de Ramon Casas que la pugui salvar d'aquesta visió tan dura i tan de l'època de les coses,
sí,
i no la troba.
Sí, perquè aquest industrial el que voldria ser Santiago Rusiñol, i aleshores es busca una model ad hoc, no?, per a poder funcionar en aquest sentit. I jo també fa servir tot això per a reflectir, com deia abans, la societat sixetana, no?, de l'època.
La querida de l'industrial. No? Sí.
I tot això pensava que havia de sortir envoltant una mica l'ambient de les festes modernistes, no?, perquè era tota una societat a la que estava al darrere, i aquesta societat tenia unes característiques que eren aquestes que jo intento reflectir.
Una novel·la així ha de tenir final feliç?
No ho sé, això dels finals és complicat.
Si ho volen d'allò, no el té, en el sentit d'allò, ni el té dolent, no el té. El deixem així en l'aire al final, però quan referim a...
Vols dir que el deixem tan en l'aire? No ho sé.
Una mica, potser, no?
Jo crec que si el lector o la lectora que s'enfronti a la novel·la vol esbrinar el final a partir del que n'hi ha, penso que ho pot fer perfectament.
Sí, això sí. És a dir, li sortirà un final, però diguem-ne que no és un final tòpic, no és un final d'aquell tan tancat que...
Clar, és un final tancat. Jo sempre abomino una mica
dels finals tancats.
No? Perquè realment, si jo volgués tancar una novel·la del tot, hauria de matar-los a tots, no? Perquè qualsevol personatge que quedés viu podria continuar la història. I això realment és difícil, però un novel·lista en valga que són tot poderosos, és difícil. No? I en aquest sentit crec que és aquell final que s'escaia per a donar una esperança, no? És una novel·la que crec que... és una novel·la, a mi m'agrada dir que és una novel·la que reflecteix un final, però el final sempre és el començament d'alguna cosa, no? I d'alguna cosa de vegades més positiva o no, però...
Mm-hmm. En aquest sentit ho compleix a la perfecció.
És una mica el que jo volia reflectir, de que el lector pogués dir, el final el deixa una mica obert, però jo realment sé el que vull i a partir d'aquí...
Ara us hauríem de fer la pregunta tòpica, d'esclar, això dona a dir que hi haurà segona part, no sé què, que si d'alguna manera acaba una novel·la o un novel·lista pensa, mira, puc estirar d'aquest fil o...
Jo estic allà en una altra història i realment no m'agraden les segones parts. No sé si alguna vegada el faré, però no pots dir mai això, no? Però en principi quan t'aboques tant a una novel·la com jo m'he abocat durant 2 anys en aquesta, és molt difícil de dir, ostres, i ara anem a fer una segona novel·la, anem a recuperar aquest món. No, estàs en altres mons, estàs en altres històries i no penso que fos interessant. No?
Quan vau veure el primer cop el Cau Ferrat? Quan hi vau estar per primera vegada?
Ostres, us deu fer, almenys... Recordo que vaig anar amb els meus pares. 40 o 40, no sé quants anys, que fa molt de temps.
Perquè, vaja, segurament...
El portava al cap fa molt de temps.
Alguns dels oients ho sabran, molts altres no. Xulio Ricardo Trigos, de Betanzos.
Sí, va ser de Betanzos fins als 4 anys.
Fins als 4 anys.
I després ja vas venir a Catalunya o als Països Catalans.
D'acord.
I llavors, clar, soc gallec, evidentment, vas néixer a Galícia, però em considero català del tot. Perquè,
de donde se nace o de donde se pase.
Sí.
Sou
sí,
de donde...
Jo crec que en aquest cas som d'on es pase, no? I en aquest sentit em considero català i de fet sempre he escrit en català. De les meves, no sé si són 10 o 12, no sé, les novel·les que he escrit sempre han estat escrites en català.
Què són els concursos? I fins a quin punt ficar-se en aquest món dels concursos és també un meló per obrir? Hi ha aquesta, una imatge no massa edificant del món dels concursos molt sovint, però per l'experiència que heu tingut?
Jo diria que n'hi ha concursos i concursos. Saps? Que n'hi ha concursos molt, molt fidels en el que pregonen i n'hi ha altres que no tant, n'hi ha altres que són, més operacions editorials. I en aquest sentit, pues, bueno, has de tenir clar que si vols jugar pot passar qualsevol cosa i, bueno, i al final jugues, perquè en el fons que tingui un premi no és tan important. De vegades hi ha novel·les sense premi molt, molt importants i molt
està
bones,
clar.
No? I això ho ha de reivindicar.
En el món hi ha més novel·les sense premi que no novel·les sense
premi. Exactament. Però sí que és veritat que un premi et dona una visibilitat diferent, que d'alguna manera és un punt d'atenció dels lectors, dels crítics, i també l'editorial distribueix molt bé la novel·la. Hi ha una sèrie d'aspectes que un premi, bueno, fan important que puguis de volta en quan sortir a la palestra, diguem-ne, literària d'una altra manera.
Preguntem una bestiesa. Es pot escriure per un premi? És a dir, en el sentit de hi ha una... No sé, hi ha alguna estratègia formal per...
Ostres, jo crec que no.
Pregunto,
a veure,
eh?
Potser algú te diria, sí, sí,
de la mateixa manera que en el món de la música es diu...
Exacte, que segurament guanyarem, no?
O que en el món de la fotografia dius, mira, ara es porta això o es porta tal altra cosa, no sé què.
Bueno, imagina't que escrivim una novel·la per a un premi que existís a Sitges, no? I que jo escrivís aquesta novel·la. Que guanyaria o no? Jo tinc notícies de novel·les sobre ciutats molt concretes que havia un premi que no han guanyat. Vull dir, jo penso que l'escriptor ha de ser fidel a si mateix, no? A ell mateix. I en aquest cas escriure el que sap, no? I com sap. I després, si realment això dona lloc a un premi o a un reconeixement, bueno, pues, serà perquè tu has escrit com sabies fer-ho. No? Uh-huh. Perquè una altra cosa t'obliga a no ser tu, i això és fotut. Eh? Una cosa tan íntima també com pot ser l'escriptura, no ser tu pot ser te porta per camins que no són els desitjats.
Com que estem en un àmbit petit, que acostumem a parlar molt sovint amb escriptors locals...
Podríem fer una novel·la aquesta,
amb algú que ja en sortirien episodis interessants, segur. En sortirien, ja ho podem ben assegurar. Alguns de bons i altres, diguem-ne, que generarien interès. Es viu d'això?
A veure, si vols viure de l'escriptura, pots arribar a viure de l'escriptura i d'altres coses que envolten l'escriptura. És molt difícil. És molt difícil.
Per què?
Perquè, a veure, n'hi ha molts llibres...
Això és cert. Hi ha tants llibres com per pensar que es deu viure de l'escriptura.
Només el fet d'entrar a una llibreria i pensar que el lector ha de triar exactament el teu llibre dins de totes les milers de llibres que n'hi ha a aquella llibreria, o centenars, però de vegades n'hi ha milers.
Sí, sí.
És gairebé una utopia, no? Dius, com és possible que el lector s'emporti el meu llibre?
Té un punt paradoxal. Si això costa que doni per viure, és possible que s'editin tants llibres?
Sí, és bueno, perquè les editorials juguen també una mica el joc d'anar mirant, d'anar provant, de veure què salta, quan salta la llebre, no? I clar, és un risc, no? per a molts escriptors.
Havíeu pensat mai en viure d'això?
Bueno, de fet, ara no faig una altra cosa que escriure. El que passa és que ho combino amb moltes coses, la fotografia, moltes coses, no?
Perquè la fotografia també dona molts toms, eh?
Sí, la fotografia també és una cosa que és dificilíssim.
Anava a dir abans, potser encara algú deia que em podria viure, i segurament també hi ha molta gent que en viu, però aquí hi ha hagut un altre drama,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Perquè, clar, tothom pensa que porta un fotògraf a dins i l'únic que porta és una màquina que fa el que vol. És diferent.
En aquest moment, l'escriptura us ocupa bona part de la vida,
sí,
doncs?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
en què esteu treballant ara?
Estic treballant una novel·la que potser passarà també al segle XIX. Ho dic potser perquè, bueno, no puc dir gaire cosa, però sí que...
Per què us interessa aquest període especialment o per què ha vingut així?
Mira, saps que és molt important? Per a mi també com a fotògraf és molt important el segle XIX perquè trobo testimonis en imatges, no? I penso que és un període molt maco en aquest sentit. M'interessa també molt com a història de la fotografia. I, bueno, estic una mica... Penso que si puc, perquè no se pot dir mai, el segle XIX, principis del XX, són moments que
captivadors des d'aquest punt de vista.
Especialment,
sí. I aquesta novel·la se situa en aquest període?
Penso que sí, que serà... Perquè després, dic penso, perquè, bueno, surt una altra cosa o tens una altra idea...
Perquè esteu en aquest esborrany enorme que vés a saber...
Clar.
2 anys és molt per una novel·la?
Bueno, és que poden ser 2, poden ser 4 mesos. És que depèn de la intensitat que t'hi poses, no? Jo crec molt en la intensitat, sincerament. És a dir, penso que es pot fer una novel·la magistral en 1 mes. Per exemple, George Simenon, ho sabem, escrivia les novel·les policials, però també escrivia un altre tipus de novel·les, que va publicar totes Tusquets Editors en un moment determinat, aquella col·lecció negra.
Sí.
No? Entre elles una novel·la extraordinària que es diu Una habitació a Manhattan. No? Bé, aquelles novel·les que tenen unes 200-250 pàgines, les escrivia en 2 setmanes. És a dir,
pràcticament ni menjava.
No? Clar, la seva dona li portava el menjar, ella, li posava a sobre de la màquina.
O sigui, estava literalment abduït per la...
Sí, sí, absolutament. Clar, què passa amb aquestes novel·les? Que ara les llegeixes i veus que són autèntiques obres mestres de la literatura, molt més que la seva obra policial. I llavors arribes a la conclusió de què és important en literatura, és allò que tu et proposes, no? I en aquest cas, si vols escriure una novel·la en un mes i que sigui fantàstica, doncs no escriuràs El nom de la rosa, per exemple, no? Però sí que pots escriure una novel·la molt intensa en un període molt breu.
Ho dic per si en aquests 2 anys de treball de l'homenatge la història canvia molt, passen moltes coses, l'autor la deixa córrer durant un temps, la torna a recuperar, o no hi ha hagut en aquest sentit...
No, jo el que diria és que aquesta novel·la ha tingut molt de temps de documentació, ¿ves? I no tant d'escriptura. Jo intento molt això, no? d'aquest esborrany que sigui molt potent i que, des del meu punt de vista, sí, evidentment, i a partir d'ahí treballar, no? Però la documentació ha estat molt important perquè, clar, no solament has d'anar allí i fer la fotografia o llegir aquell text, l'has d'assimilar, l'has d'interioritzar. Fins a aquell moment en què no interioritzes l'ambient d'allò que estàs parlant, no pot sortir una bona novel·la.
Què us ha agradat més descobrir, enmig de tanta documentació i de tantes coses que heu regirat?
Jo penso que... m'ha agradat molt tota la part del modernisme a París. París, que és una de les meves ciutats de referència.
De la vida dels...
Sí, la vida dels modernistes artistes. A París. N'hi ha llibres absolutament meravellosos sobre l'impressionisme, com és el del John Rewald, l'impressionisme. I n'hi ha altres llibres, els propis llibres de Rossinyol, no? Que tot i que paren des d'un punt de vista literari un pelín ingenus, no? Però des del punt de vista humà són extraordinaris, no? I també és molt bonic el fet, i també molt treballós, el fet de que gairebé tots els modernistes les agradava molt la literatura personal. Feien dietaris, feien articles, feien de tot.
Explicaven el que els passava, vaja.
Ostres, abocar-te a tot això és molt complicat, no? I sobretot, amb tot això, crear un marc de referència que és el que tu has de tenir per a escriure.
Ho pregunto per si en teníem una visió més o menys idealitzada o no, o la vida dels modernistes a París va ser una bona vida. En el sentit...
Jo no penso que va ser exactament una bona vida.
En el sentit personal, em refereixo, d'enriquiment personal.
Sí.
Ja no dic en el sentit que em visquessin, sinó en el sentit, diguem-ne, de la riquesa personal que cadascun d'ells em va treure d'aquesta experiència.
Jo penso que sí, que fins i tot els que van estar poc temps van quedar absolutament marcats per tota aquella barreja de art i de sensacions i de vida que va esdevenir tots aquests anys, no? Però també és cert que van passar moltes penúries, que no tothom tenia un poder econòmic per a poder suportar allò, com el propi cas dels Canudes, no?
Està clar.
I clar, que van ser anys difícils.
L'homenatge, 300 pàgines que es llegiran d'una revolada, i si no, ja ens ho explicaran. De Julio Ricardo Trigo, Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica 2017. Julio Ricardo Trigo, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, encantat.
Tornem demà a les 9, que passin un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.